Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Rafa Sanahuja a la redacció i del Ferran Capdevila a la producció. Ens posem en marxa, comencem programa, comencem setmana, proposant-vos aquesta mitja hora diària de ràdio en temps encara de confinament, tot i que anem intentant tornar a poc a la normalitat. És mitja hora d'actualitat i d'anàlisi en directe, com sempre, amb l'informatiu, que ara tot just compartirem amb vosaltres, i després amb l'entrevista, on avui entrevistarem ni més ni menys que el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Anton Gasol. Ens comentarà les previsions, sobretot les més pessimistes que dibuixa avui el Banc d'Espanya per a l'Estat i també per al món, per a l'economia global, després d'aquesta pandèmia, on, ho hem de dir també, la vida humana és certament el més important i no es tracta de confrontar-la amb l'economia, sinó de supeditar l'economia aquest gran valor que és el de la vida. I els últims minuts, com sempre, seran per a l'actualitat del Papa i la Santa Seu. Avui, per cert, ens felicitem pel centenari de Sant Joan Pau II. Molts de vosaltres, amics oients, segur que l'heu conegut. Avui és el dia del centenari del naixement de Karol Wojtyła i el Papa Francesc li ha fet el seu petit homenatge amb la celebració matinal, no a la casa de Santa Marta avui, sinó a la capella dedicada al Sant Pontífex polonès a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Sense més preàmbuls, ens hi posem ja amb l'actualitat, amb l'última hora, i el Rafa, que ja és aquí. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi.
La possibilitat de reprendre el culte públic a les esglésies catalanes ha arribat ja des d'avui dilluns a tot Catalunya.
Així és, amb l'entrada de tot el país a la fase 1, amb la única excepció, com ja sabem, de Barcelona i la seva àrea metropolitana, on també es pot celebrar el culte públic a les esglésies, ja que s'ha inclòs en una fase intermitja que igualment ho permet. L'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, va recordar aquest diumenge al vespre que, entre tots, hem de seguir sent conscients de la importància de protegir-nos els uns als altres davant aquest greu problema de salut pública. En l'homilia de la missa retransmesa en directe per Ràdio Estel, per aquesta casa, el cardenal Omella va celebrar la represa del culte públic a l'arxidiòcesi i arreu de Catalunya. També va recordar que es manté la dispensa del precepte dominical i va recomanar a les persones grans o amb salut vulnerable que continuïn participant en la litúrgia a través dels mitjans de comunicació.
I sobre aquest tema, el director del Secretariat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona, Joan Ubach, ha explicat el nou protocol de temples a Catalunya.
Així és, ha estat aquest matí en declaracions als companys de la primera hora d'aquesta casa, on ha dit que, sobretot, s'invita a la precaució seguint les autoritats. També ha recordat que l'ocupació ha de ser d'una tercera part dels temples i, igualment, ha dit que les misses dominicals seran molt més complexes. Per aquest motiu, ha anunciat que es vigilaran les entrades i sortides i ha remarcat que no es preveuen complicacions ni aglomeracions.
El paisatge comença a canviar arreu de Catalunya amb l'entrada d'un territori que representa gairebé el 90% de la població catalana avui en la fase 1 o fase 0,5 en el cas de l'àrea de Barcelona. Aquest paisatge, doncs, té un titular molt clar: terrasses plenes i botigues a mig gas en aquesta estrena.
Així és, ganes de normalitat i de recuperar l'esmorzar a les terrasses. Això és el que permet la fase 1. Aquesta setmana estrenen aquesta fase les regions sanitàries de Girona, Lleida i la Catalunya Central, així com les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. S'afegeixen a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran, que fa una setmana que ja hi són. Barcelona i la seva àrea metropolitana hauran d'esperar. L'obertura de les terrasses ha estat progressiva, amb preparatius d'última hora per adaptar-se a les recomanacions de cada municipi per recuperar la normalitat. Calia assegurar-se que respectava la distància de 2 metres entre les taules i que es complien totes les mesures de seguretat.
I precisament a Barcelona han estat 8 de cada 10 botigues les que han pujat la persiana en aquest primer dia d'aquesta fase anomenada 0,5.
Els comerços de fins a 400 metres quadrats ja han pogut obrir i, a més, no cal trucar-hi abans, no cal cita prèvia per poder-hi anar a comprar. Aquesta és la principal novetat que aporta aquesta fase intermèdia de desescalada en què s'ha entrat avui en aquest territori on viuen 2 de cada 3 catalans. La reobertura comercial ha retornat a Barcelona i la seva àrea metropolitana quarantena, una imatge impossible des de que es va declarar l'estat d'alarma. Gent caminant pel carrer amb bosses de botigues com botigues de roba o sabateries.
El Departament de Salut farà 1 milió de testos serològics a la població per elaborar un mapa de la immunitat.
Així és, Ignasi, les proves també serviran per esbrinar les diferències existents entre territoris, edats i professions, entre altres paràmetres. Aquestes anàlisis de sang serveixen per detectar si la persona té anticossos contra el virus. Aquests anticossos apareixen al cap d'un temps després de la infecció i es mantenen presents a la sang durant setmanes, si bé no se sap quantes. També se'n poden detectar en pacients asimptomàtics en els quals no hi ha hagut sospita d'infecció ni s'ha realitzat la prova diagnòstica amb PCR. Aquesta última detecta si la persona està passant la infecció en aquell moment. Segons Salut, per establir un pla de desconfinament eficient i segur, cal tenir en compte l'estat immunitari de la població.
Els contagis per coronavirus cauen a nivells anteriors a l'estat d'alarma, sobretot a Catalunya.
Així és, en les últimes 24 hores, segons les dades del Departament de Salut, han mort 23 persones als hospitals i s'han detectat 102 contagis nous. La xifra de contagis torna a baixar per tercer dia consecutiu i la de morts es manté en xifres similars a les de l'última setmana.
El Banc d'Espanya alerta d'una crisi més profunda i demana més impostos i retallades.
Així és, Ignasi, es torna més pessimista el Banc d'Espanya i preveu un deteriorament més gran de l'economia. El governador Pablo Hernández de Cos urgeix a l'executiu a dissenyar un pla d'ajust fiscal que, una vegada superada l'actual situació, permeti sanejar els comptes i que revisi la despesa. Si fa un mes pronosticava una caiguda del producte interior brut del 6,6%, ara ja descarta aquesta previsió. El banc emissor apunta una caiguda de l'economia espanyola aquest any entre el 9,5% i el 12,4%. Perquè la durada de la crisi serà més llarga i no descarta fins i tot escenaris més desfavorables.
Un apunt cultural. Museus de tot el món tenien previst obrir avui, Dia Internacional dels Museus, però no ho poden fer majoritàriament per primera vegada i han d'estar a porta tancada o en programació via streaming.
Sota el lema Museus per la Igualtat, Diversitat i Inclusió, s'ha traslladat testimonialment a l'àmbit virtual la celebració. El Consell Internacional de Museus, l'entitat organitzadora, ha proposat celebrar 3 jornades alternatives a partir del 14 de novembre coincidint amb el seu aniversari. A Espanya, tal com estableix l'ordre ministerial que explica les condicions de reobertura dels museus en la fase 1, les sales poden obrir amb un 30% de la seva capacitat, mantenint una distància de seguretat de 2 metres entre persones i amb els elements tàctils per als visitants inhabilitats, sense audioguies ni fullets.
I acabem amb una última notícia, amb una última hora, sobre els expedients de regulació temporal d'ocupació. Catalunya n'ha registrat més de 97.000 d'aquests ERTOs des de l'inici de la crisi sanitària, que afecten 715.900 persones, aproximadament, segons ha informat avui el Departament de Treball, Afers Socials i Família. Això són, per tant, 16 expedients més per a 132 persones en relació amb les dades que teníem ara fa 24 hores del total. Els expedients de regulació temporal d'ocupació per força major representen el 93,6% i afecten el 84,9% dels treballadors. Fins aquí l'actualitat. Passen 8 minuts i mig de les 6, de seguida el pensament del dia. Una reflexió que ens proposa Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector Social.
Estem vivint una situació i un moment que mai haguéssim pensat haver de viure. En aquests moments tan delicats, les mostres de solidaritat es multipliquen, tals com les del voluntariat. La majoria de les persones voluntàries que s'han ofert, per edat, estan catalogades com a població de risc. Ha calgut demanar-los que es quedin a casa, contra la seva voluntat, perquè per elles és més important ajudar els altres que pensar en si mateixes. Una mostra més de la força d'estimar.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hem Hem sabut avui que en menys d'un mes el Banc d'Espanya es veu obligat a descartar la seva estimació menys pessimista sobre l'impacte del Covid-19 en l'economia. El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha explicat que davant la magnitud de la pertorbació de la pandèmia, la hibernació de l'activitat provocarà una contracció molt severa del Producte Interior Brut aquest any, que serà entre el 9,5% i el 12,4% aquest any. El 2021 la recuperació no permetrà assolir el nivell previ a la crisi, ja que l'avenç econòmic oscil·larà entre el 6,1% i el 8,5%. El governador ha defensat la necessitat de mantenir les polítiques de suport a les rendes d'empreses i famílies, tot i que produirà que l'endeutament públic es dispari. Avui en parlem una mica amb el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Anton Gasol, també amic d'aquesta casa i antic col·laborador des de fa molts anys. Senyor Anton Gasol, bona tarda, benvingut al Mirador de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda a Ràdio Estel.
Com està?
Bé, força bé, molt recuperat.
Molt recuperat perquè sabem que ha tingut relació amb aquesta malaltia ditxosa, podem dir, amb aquest virus, tant vostè com una part de la seva família, i fins i tot sabem que va afectar des d'aquí, ho hem lamentat, un germà seu que ens va deixar, que presidia una fundació, oi?
Sí, jo crec que val la pena dedicar, encara que me sigui uns segons, un record al Josep Maria Gasol, que era el president de la Fundació FIPS, Fundació Família i Benestar Social, que fa una gran tasca social des del punt de vista de l'habitatge, i que jo diria que amb la seva pèrdua tothom li sap greu la pèrdua d'un familiar i d'una persona, però en aquest cas jo crec que el qualificatiu és una pèrdua de capital social.
I tant, doncs des d'aquí ho lamentem i li traslladem el nostre condol a vostè, a tota la seva família per aquesta pèrdua de Josep Maria Gasol, que el cel sigui. Bé, i parlem de la dura realitat econòmica que ens ve a sobre. Encara que sigui breument, senyor Gasol, què podem dir sobre aquesta previsió del Banc d'Espanya?
Bueno, aquesta previsió són d'aquelles regles d'aritmètica que qualsevol pàrvul podria fer. Mira, el Producte Interior Brut, només cal que recordem què és. Des del punt de vista de la producció, és el valor de la producció de béns i serveis durant un període determinat, normalment un any. És un flux, és com quan un agafa un taxi i baixa la bandereta i a partir d'aquell moment comença a comptar i quan acaba la carrera diu són tants euros. Doncs quan es comença a comptar el dia 1 de juny i s'acaba el 31 de desembre, quan el que es compta és un període d'un any, el valor de la producció de béns i serveis d'aquell any, allò és el valor, allò és el PIB d'aquell territori durant un any, que en el cas nostre és de l'ordre d'un 1.200.000 milions d'euros aproximadament. Sí, resulta que això és si totes les màquines estan amb activitat des del dia 1 fins al 31 de desembre. Si durant un mes, per posar un exemple, hi hagués una aturada absoluta, pràcticament una dotzava part del PIB es perdria, no es produiria. Bueno, doncs aquesta és la qüestió. Això, que dit senzillament, vol dir que des del punt de vista, com que el valor de la producció de béns i serveis és de diferents sectors i nosaltres estem molt arrepenjats amb uns sectors que són els que pateixen més per culpa del Covid, que són tot el sector del comerç, de l'hostaleria, del turisme, doncs aquests que representen, només aquests sols factors, representen una quarta part del PIB, vol dir que nosaltres som dels països més castigats precisament pel Covid.
Per tant, el panorama és el que és, i tot i que sembla que l'endeutament haurà de ser una càrrega per a les arques públiques, també es recomana per altres sectors econòmics l'austeritat que potser haurà d'arribar, però aquí sempre ens fan molta por les possibles retallades futures, i especialment si són en sectors sensibles com la sanitat o l'educació, oi?
Sí, jo crec que la primera cosa que tots hauríem de posar en valor és que quan hi ha una crisi d'aquestes magnituds, en aquest cas una crisi sanitària, resulta que és quan donem importància al sector públic. Sense sector públic no es podria afrontar una crisi d'aquesta envergadura. Si nosaltres tinguéssim una economia que fos absolutament de mercat i capitalista i que no hi hagués sector públic, resultaria que la pregunta rellevant seria, escolti, i quan la caiguda de l'activitat és zero, els treballadors continuarien rebent alguna assistència financera? És que les empreses desfarien de la seva tresoreria i i dels seus recursos propis per poder fer front amb això, no. Doncs és quan hem de posar més en valor el sector públic. Pel que fa al tema de l'endeutament, el sector públic precisament el que té és la possibilitat d'endeutar-se cap a futur, cap a les generacions futures. Hi ha circumstàncies que, com aquesta, que val la pena que s'endeuti. I després vindran retallades. Doncs, bueno, ja s'ha vist que determinades retallades, com has dit molt bé, en certs sectors són contraproduents. Ara ens haurem d'adonar de que cal parar l'atenció a la inversió justament en aquelles coses més crítiques i que potser teníem una mica deixades de la mà. La ciència, la investigació, la recerca, l'educació i la sanitat.
Per tant, aquí no hi ha enfrontament entre què és més important, l'economia o la sanitat. Podem dir que tot va junt. I, evidentment, la salut pública, la vida de les persones, és sempre el més important. No podem dir altra cosa, certament, oi?
Sí, la vida de les persones té un valor inconmensurable. Per tant, posar-hi preu és una mica una quimera.
Sí, certament. Quan parlem d'economia potser hauríem de saber separar més les coses, oi? Sempre supeditat a la importància de la vida humana. Un plaer i li agraïm molt que ens hagi atès aquests minuts, senyor Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Suposo que per al seu col·legi professional i per a tota la seva professió, com per a totes, podem dir, aquestes setmanes són difícils, podem dir que dramàtiques fins i tot en la feina, ja no només en la qüestió de la salut personal o pública. Està vivint amb una mica més d'esperança ara el Col·legi d'Economistes, la situació?
Sí, jo diria que això també ha posat en valor coses que potser teníem una mica deixades de la mà. La pandèmia el que ha estat fent és posar distància física abans i ara també, però en canvi apropament social. Jo crec que mai com ara no hi havia hagut tanta relació a nivell de les famílies, de les amistats, dels veïns, de l'accés a la cultura de diferents maneres, de forma gratuïta i sense desplaçaments, i el Col·legi d'Economistes precisament ha fet ús amb molta intensitat d'aquestes noves formes de prestació de serveis de forma telemàtica. Només cal entrar a la web del col·legi i veureu que nosaltres cada dia pengem un parell de càpsules, fem webinars gratuïts, informem de totes les coses i tot això ho fem a distància perquè el col·legi el tenim tancat a cal i a canto.
Certament, com passa en molts altres llocs públics. Moltes gràcies novament, senyor Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Una salutació a tot el que és el seu col·lectiu, a tots els economistes, i que hi hagi bona feina, encara que els números no enganyen, com diu vostè, són per a principiants, per a nens, de vegades els números, però compliquen les coses moltes vegades quan vivim una situació imprevista com aquesta. Des del record també al seu germà, Josep Maria Gasol, que ens va deixar pel coronavirus, president d'una fundació que es dedica, doncs, això, a la família i al capital social de les persones.
A l'habitatge, fer l'habitatge...
Sí, exacte, família i habitatge, disculpi. Doncs això, que vagi molt bé i fins una propera ocasió, senyor Gasol.
Moltes gràcies i felicitats pel programa i Ràdio Estel.
A vostè, adeu-siau.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Els últims minuts, com cada dia de dilluns a divendres, són per resumir l'actualitat del Sant Pare i la Santa Seu. El Papa Francesc ha presentat aquest matí al seu predecessor, Sant Joan Pau II, com un home de pregària, proximitat i aquella justícia que és misericòrdia. En una missa matinal especial, celebrada a la Basílica de Sant Pere, a la capella on hi ha la tomba del pontífex polonès, el Sant Pare actual s'ha sumat a la celebració, avui mateix, dels 100 anys del naixement de Karol Wojtyla. Francesc ha valorat de Joan Pau II sobretot el sentit que donava a la justícia. Un home que volia la justícia social, la justícia dels pobles, la justícia que fa fora les guerres, però la justícia plena. És per això que Sant Joan Pau II era l'home de la misericòrdia, perquè justícia i misericòrdia van juntes, no es poden distingir o separar, van juntes. Justícia és justícia, misericòrdia és misericòrdia, però l'una sense l'altra no es troba.
Misericòrdia és misericòrdia, ma l'una sense l'altra no si troba.
A més, el bisbe de Roma ha destacat el fet que Sant Joan Pau II instituís la festa de la Divina Misericòrdia coincidint amb el segon diumenge de Pasqua. Pensem quan ha fet Sant Joan Pau II perquè la gent entengués la misericòrdia de Déu. Pensem com ell va portar endavant la devoció a Santa Faustina, la memòria litúrgica de la qual ara s'ha estès a tota l'Església. Ell tenia sentit que la justícia de Déu tenia aquest rostre de misericòrdia, aquesta actitud de misericòrdia.
Aveva questa faccia di misericordia, questo atteggiamento di misericordia.
I això és un do que ens ha deixat ell, la justícia misericòrdia i la misericòrdia justa. Entre els concelebrants d'aquesta missa especial hi havia el cardenal Angelo Comastri, vicari general del Papa per a la Ciutat del Vaticà i arxiprest de la Basílica Vaticana, com també el cardenal polonès Konrad Krajewski, el moiner apostòlic, el cerimonier Piero Marini, mestre de les celebracions litúrgiques durant el pontificat de Sant Joan Pau II durant 18 anys, i l'arcabisbe polonès Jan Romeo Paulowski, cap de la tercera secció de la Secretaria d'Estat, que s'ocupa del personal diplomàtic de la Santa Seu. Aquesta és l'última de les misses matinals celebrades per Francesc i transmeses en directe cada dia des del 9 de març passat, després de la suspensió de les celebracions públiques en participació del poble a causa de la pandèmia del Covid-19. Amb la represa avui a Itàlia i a altres països de les celebracions amb fidels, l'emissió en directe d'aquesta missa de les 7 a la Casa Santa Marta ja s'acaba.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
D'altra banda, el Sant Pare va enviar una carta al rector de la Universitat Pontifícia de Sant Tomàs d'Aquino, Angelicum, amb motiu de la inauguració de l'Institut de Cultura Sant Joan Pau II, en què manifesta la seva estima per aquesta iniciativa alhora que saluda cordialment tota la comunitat acadèmica. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha publicat avui aquesta missiva que el Papa ha enviat al dominic Michel Paluc, rector de la Universitat Pontifícia Sant Tomàs d'Aquino Angelicum, amb motiu de la inauguració a la Facultat de Filosofia de l'Institut de Cultura Sant Joan Pau II, precisament coincidint amb el centenari del seu naixement. El pontífex actual manifesta la seva estima per aquesta iniciativa, com dèiem, i envia una salutació a tota la comunitat i a tots els qui s'han reunit per aquest acte, en particular als representants de les dues fundacions poloneses Futura Juventa i Sant Nicolas, que sostenen el nou institut. I d'altra banda, els 100 anys de Karol Wojtyla, explicats als nois que no el van conèixer, és la motivació essencial d'un llibre que acabem de conèixer, publicat per la llibreria Editrice Vaticana, amb el títol 100 anys, paraules i imatges, una selecció de textos i fotos de Sant Joan Pau II amb motiu del centenari del seu naixement, que és avui. En el prefaci, el papa Francesc subratlla la gran passió per la dimensió humana que tenia un testimoni de l'Evangeli que va patir molt de jove, referint-se a Carol Wojtyla, ja que va perdre tota la seva família i com a papa va ser un exemple de com es pot caminar alegrement, tot i les dificultats, pels camins del món.
Diari del Papa, un contacte diari amb Roma i amb el món.
I el papa va expressar ahir, diumenge 6è de Pasqua, el seu desig que els creients, sostinguts per l'esperit, tinguin en l'amor de Jesús una forma concreta de vida. Durant la reflexió de la pregària del Regina Celi, Francesc va assegurar que l'esperit sant és el do de l'amor de Déu que baixa fins al cor del cristià i ajuda a complir la voluntat de Crist. El pontífex va recordar que Jesús demana que ens estimem els uns als altres, però no ens deixa sols, perquè també promet que pregarà al pare que enviï un altre paràclit, diu. Novament des de la Biblioteca del Palau Apostòlic, coincidint amb el diumenge 6è de Pasqua, el pontífex va subratllar que Jesús no diu que l'estimin com ell ha estimat, sinó que tots ens estimem recíprocament com ell ens ha estimat. Va concloure que Crist ens estima sense demanar-nos res a canvi perquè el seu és un amor gratuït que no ens demana mai compensació. En les salutacions després de la pregària mariana, el Sant Pare va recordar el centenari del naixement de Sant Joan Pau II, que es compleix, com ja hem dit, avui mateix, i va pregar perquè des del cel ell segueixi intercedint pel poble de Déu i per la pau al món. Francesc va recordar en un altre moment que és molt tradicional que se celebrin al maig moltes misses de primera comunió, un bonic moment de fe i de festa que ha quedat posposat a causa de la pandèmia. Per aquest motiu ha enviat un pensament afectuós als nens i nenes que haurien hagut de rebre l'Eucaristia per primera vegada. Finalment, coincidint amb la setmana en què es complirà el 5è aniversari de l'encíclica Laudato Si, això serà aquest diumenge 24 de maig, el pontífex va expressar la seva esperança que en aquest temps de pandèmia, en què som més conscients de la importància de cuidar la nostra casa comuna, tota la reflexió i el compromís comú ajudin a crear i enfortir actituds constructives per a la cura de la creació. 3 minuts i seran 6:45. Fins aquí el diari del Papa. Arribem ja a la recta final del Mirador.
El mirador de l'actualitat.
I aquesta recta final la compartim, per descomptat, amb tots vosaltres, amics oients, però també amb el Rafa Sanahuja, novament a l'estudi en directe. Rafa, què tal?
La rematada final, Ignasi.
Què remates avui? Avui hem tingut molt Joan Pau II. Era un gran esportista, per cert, Sant Joan Pau II.
Però hem tingut molt Joan Pau II, mereix la pena, perquè jo ja saps que tinc un amor especial per un dels carismes de l'Església, que és el Camí Neocat de Cumenal.
Ah,
i he
bé.
De parlar que Joan Pau II va ser el que va iniciar i va instar a Quico Argüello i Carmen Hernández i al padre Mario perquè aquest carisma de l'Església tingués personalitat jurídica, perquè fins que el papa no va dir, oye, Quico, vamos a hacer unos estatutos o algo, era tot com sui generis i com anava soplant l'esperit, però va ser Joan Pau II que va dir, això és una realitat de l'Església molt potent, jo marxaré un dia, jo us estic recolzant i us estic reconeixent, però el dia que jo marxi heu de quedar amb una entitat jurídica i amb estatuts i ben conformats, i va ser ell el que va impulsar tot aquest procediment.
Després Benet XVI va ser el que va donar forma definitiva als estatuts actuals, amb algunes correccions, però molt bé, molt bé.
Correcte, va ser Sant Joan Pau II qui va iniciar el procés, que va culminar Benet XVI, evidentment, i correccions al final molt poques, molt
formals, purament.
Molt poquetes.
Molt bé, molt bé. Tu llavors, saps molt bé, Rafa.
Llavors, Joan Pau II, pel camí catecumenal, molt important, com tots els papes, evidentment. I d'altra banda, canviant de tema, perquè estava llegint ara, quan he pujat a la redacció, he mirat l'actualitat una mica, les darreres notícies, i he llegit una que m'ha cridat l'atenció, que diu, la primera vacuna de la Covid assajada en persones mostra eficàcia. És un estudi que s'ha fet a Estats Units de darrera hora, estan sortint ara els resultats, i és una vacuna que genera una resposta immunitària tan potent com la de pacients que han superat la enfermetat. De moment ha estat una... són proves, ha d'anar amb, sí, tota sí. La, amb tota la precaució, però els resultats molt, molt esperançadors, amb 600 participants, que són dades prou, doncs, prou potents.
Que sigui el gran remei, i ara, posant-nos seriosos, però una mica anecdòtics, així sigui, no? Podem dir, podem acabar així. Que així, així sigui.
Que així sigui. Amén.
Que la vacuna faci més que nosaltres i que Déu faci més que nosaltres. Gràcies,
Esperem
Rafa.
Esperem que sí. Gràcies a tu, Ignasi.
I acabem recordant-vos que una mica abans de 6:45 tindrem la lectura i el comentari de l'Evangeli del dia, a 6:45 en punt les vespres des de Montserrat, i d'aquí a uns 7:45, cap a 7:45 després de les vespres, la missa diària des de la Catedral de Barcelona. Avui aquesta catedral podrà acollir alguns fidels, però vosaltres, sobretot si sou grans o malalts, especialment, seguiu-la aquí, a Ràdio Estel.